Són les 5 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. El president de la Generalitat ha reaccionat aquesta tarda davant la nova impugnació al Constitucional anunciada pel govern espanyol. Carles Puigdemont ha dit des del Saló Nàutic de Barcelona, on s'ha trobat curiosament amb el ministre de Justícia en funcions, Rafael Català, que aquesta via és absolutament contrària a la d'arribar a un acord amb el govern espanyol. Puigdemont admet que la decisió no és cap sorpresa, però ha lamentat que la resposta al que ha qualificat d'anhel dels catalans és una cadena d'impugnacions. El president lliga la decisió a la investidura de Mariano Rajoy. Precisament el govern espanyol en funcions és notícia perquè ha dut a terme avui l'única opció que té amb els pressupostos, que és la de prorrogar-los. Demà és la data límit marcada per Brussel·les perquè Espanya, com altres països de la Unió, entregui els comptes per a l'any vinent. Com que el govern està en funcions i no pot aprovar nou comptes, prorrogarà els pressupostos ara vigents amb alguna actualització. El Consell de Ministres ha decidit aquesta pròrroga i ha inclòs noves previsions econòmiques amb un dèficit del 3,6% i no del 3,1% com demana la Comissió Europea. Per arribar a aquesta xifra, un hipotètic nou govern hauria de fer retallades per valor de 5.500 milions d'euros l'any vinent, com ha reconegut aquesta mateixa setmana el ministre d'Economia, Luis de Guindos. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any la concessió de noves llicències per iniciar activitats de concurrència pública al districte de Ciutat Vella. Això vol dir que no s'hi podran obrir bars, restaurants, discoteques, locutoris, supermercats ni altres comerços. També per primer cop se suspenen les llicències d'activitats aprovades pel Parlament, les llicències d'activitats que hi havia en marxa de serveis d'informació turística, emmagatzematge d'equipatges o de botigues d'exposició, entre d'altres. Us expliquem també que la Generalitat implantarà un sistema pioner a Europa per saber en quin punt del recorregut és cada tren i en quina hauria de ser si complís l'horari, i els usuaris ho podran consultar des d'una aplicació de mòbil per a Rodalies. La Generalitat implantarà aquest sistema per a Rodalies, com dèiem, en temps real. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, ha explicat que el sistema permetrà tenir a l'instant i en qualsevol moment tota la informació. I els ministeris de Sanitat i Justícia d'Holanda han anunciat una proposta polèmica a Europa, que és l'eutanàsia per cansament vital. Holanda planteja així ampliar el dret a l'eutanàsia a la gent gran que hagi perdut les ganes de viure, diu, encara que no estiguin malalts ni pateixin dolors físics insuportables. Actualment a Holanda el suïcidi assistit es preveu en casos de pacients terminals o amb dolors que no es puguin pal·liar. La proposta ha generat un gran debat i una oposició forta, per exemple, del Col·legi de Metges del mateix país europeu. I el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat ha sotmès a debat la qüestió de confiança. Segons l'enquesta feta pública avui, el president Carles Puigdemont va superar el debat amb nota i va obtenir un 6,61 per al 57% dels enquestats. Pel que fa a intenció de vot, si ara hi hagués eleccions, Junts pel Sí guanyaria amb un 31%, mentre que la segona força amb un 10,3 seria Catalunya Sí que es Pot, que desplaçaria Ciutadans a la quarta posició. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb una nova edició del programa Estem amb tu, avui amb el Lluís Torrelles i tot el seu equip.
Ràdio Estel, Cerdanya, 104.4.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el poder. Del 14 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània, el pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. La Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull ofereix per aquest nou curs una sèrie d'aules obertes adreçades al públic en general en horari de tarda a vespre. Són aules obertes sobre matèries de filosofia i humanitats a les quals es pot assistir com a oient. A tots ens cal una formació permanent. Tota edat és bona per aprendre. Informeu-vos-en a la Facultat de Filosofia. 93 453 43 38. 93 453 43 38. O a filosofia.url.edu. Facultat de Filosofia de la Ramon Llull. Ser i saber. Els altres homes es pensen que saben alguna cosa. Jo només sé que no sé res. Sòcrates, filòsof.
No embrutis la font on has apagat la teva set.
William Shakespeare, escriptor.
Passen 6 minuts sobre les 5 de la tarda.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Molt bona tarda, Catalunya. Molt bona tarda, Andorra. Sigueu molt benvinguts un dia més aquí a Ràdio Estel. Avui és divendres 14 d'octubre del 2016 i estem contents, estem feliços, perquè un divendres més estem amb tu. Com sempre, ja ho sabeu, tenim els contactes a la vostra disposició, els telèfons, les xarxes socials, 93 409 27 71 i 93 409 27 72. Ja ho sabeu, les línies estan obertes fins a 6:45, que és quan finalitza aquest programa. Per tant, podeu trucar a qualsevol moment. 93 409 27 71 i 93 409 27 72. A les xarxes socials ens trobareu al nostre Facebook, que es diu com el programa Estem amb tu a Facebook, i també teniu el nostre perfil de Twitter a la vostra disposició, que es diu Estem amb tu Ràdio. Per tant, ja ho sabeu, Facebook Estem amb tu i Twitter Estem amb tu Ràdio. Avui, com sempre, com cada divendres, cinema, llibres, teatre. Albert Torres no ens pot acompanyar, però tenim un convidat molt especial de la seva part, i després farem un petit especial musical. Ja veureu d'aquí, o ja sentireu d'aquí, i, com no podia ser d'una altra manera, una miqueta de tecnologies que no van malament. I ara sí, anem cap al cinema. Abans de començar, però, només recordar-vos que, com cada setmana, estem sortejant un producte Colnatur. I per participar, què heu de fer? Ja ho sabeu. Trucar al 93 409 2771 o 93 409 2772. Al finalitzar aquest programa, direm el nom del guanyador d'aquesta setmana, com cada divendres. Ara sí, ens acompanya Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, però molt ben acompanyat, a més
sí,
a més.
Sí, avui... Bona tarda, Luis.
Bona tarda a tothom. Miguel Fernando.
Avui estic molt ben acompanyat perquè ens fa el goig d'estar amb nosaltres el Carlos Mir. Carlos Mir, que és crític de BTV Televisió i BTV Ràdio. Carlos.
Hola, Miguel. Encantado de...
estar amb nosaltres. Parlarem de les estrenes, eh?
Parlarem de les estrenes, de lo que vulguis.
I després de les notícies d'aquesta setmana, que ha estat una setmana evidentment dura, perquè han mort dos personatges molt importants del món de la cultura, un del cinema i un altre del teatre, i parlarem de tot això, si em sembla, amb el teu bon criteri i la teva bona mirada d'home de cinema de fa molts anys.
Molt bé.
Cal dir, aprofitant que està aquí el Carlos Mir, sí, de que el Carlos Mir s'està fent uns Films Fòrum.
Cinefòrum.
Films Fòrum, ah, no Cinefòrum. És Films Fòrum.
Films and
Fòrum. Films and Fòrum. Films and Fòrum. Això lo fa en la Art Gallery del carrer Badajoz 46. Lo fa cada dissabte... No, dissabte...
Diumenge.
Cada diumenge,
cada
perdó.
Cada diumenge.
I, per tant, serà aquest diumenge,
aquest
dia 16.
Aquest diumenge toca.
Que, curiosament, per raons de la seva feina d'home de cinema, està de jurat en un festival de cinema,
sí,
no podrà estar, però es passarà al curtmetratge Collage Video Nou, del col·lectiu Videonou.
Això és de la galeria, el Chef Oguas, que l'any 77 va muntar la primera història de vídeo de Barcelona.
Ah, que bé.
Llavors ha recuperat un disquet, sí, que estava en pneumàtic, ho han passat a CD, amb les gravacions que feien. I surt des del Felipe González fins al Mariscal...
Ah, que bé.
Fins jornades...
Té una durada de 42 minuts i és de, justament, com tu deies, de l'any 77-78.
Sí, sí. Uh-huh.
I després es passarà el llargmetratge Les Margarites, una gran pel·lícula de Vera Chitilova,
sí,
l'any 66, que és una pel·lícula que és, vaja, és pop i color pur.
Te'n recordes, aquí?
Home, ja ho crec. És
la van
pel·lícules...
estrenar al públic.
Sí, però abans, saps, que la van passar a la Setmana de Cinema Internacional,
sí,
de Color.
De Color de Barcelona, sí.
Quan feia Montjuïc, al Palau de Montjuïc.
Sí, perquè era una mica forta, hi havia, sí, una mica d'espelote.
Sí, sí, hi havia nus, i en aquella època estem parlant dels anys 60, que encara la censura funcionava,
sí, sí,
al nostre país. Cal dir que després vindran programacions el dia 3, el dia 30 d'octubre, el 13 de novembre...
És diumenge sí, diumenge no.
Cada 15 dies.
Cada 15 dies.
El 27 de novembre i 11 de setembre, de desembre, que és quan, en principi, acaba la temporada...
Acaba aquesta
temporada, aquesta de l'any 2016. Bueno, parlem amb les notícies. La notícia primera és que demà, dissabte, dia 15 d'octubre, l'Acadèmia Espanyola de Cine, com jo vaig anunciar ja fa, no sé si un parell de programes, triarà el seu nou president en una assemblea general. L'única candidata, com ja vam comentar i informar, és la presidència que encapçala la dissenyadora de vestuari i actual presidenta en funcions, Yvonne Blake, que és una senyora major, però que té una gran trajectòria dins d'aquesta, diguem, especialització que és el disseny de vestuari. I, juntament, aquesta candidatura està també formada pel director i guionista Mariano Barroso i l'actriu catalana Nora Navas, ell com a vicepresident primer i ella com a vicepresidenta segona. Per tant, la setmana que ve ja tindrem, segurament, perquè és l'única candidatura, ja tindrem una presidència, diguem, legal i oficial de lo que és l'Acadèmia del Cinema Espanyol, que evidentment necessita, suposo que estàs d'acord, Carles,
sí,
una reestructuració 100%.
Segur.
I anem amb les notícies tristes, perquè la nit del diumenge va morir a Varsovia, als 90 anys, el gran cineasta polonès Andrzej Wajda. Cal dir que ha estat un dels grans directors.
Un dels grans.
Recordes les grans pel·lícules del... La última van veure Katyn, aquella pel·lícula que era... una denúncia de com es van assassinar,
sí,
curiosament, un dels que van assassinar era el seu pare. Era
oficial, molt bona.
Magnífica pel·lícula. Però, sobretot, cal recordar pel·lícules que va fer sobre lo que era Polònia. El hombre de hierro, el hombre de mármol.
Sí.
Després també va fer Valesa, la esperanza d'un pueblo, perquè ell va estar durant un temps, diguem, en el famós sindicat Solidaritat, no?
Sí.
Recordes, no?, que ell va ser polític.
Sí, sí.
Una pèrdua molt important, perquè realment
aquella,
era...
Perdona, aquella Paisatge després de la batalla
també
era d'ell, no?
També.
No, és que té una àmplia filmografia.
Sí,
ja
sí. Era, jo diria que juntament amb l'Skolimowski i el Roman Polanski potser, sí, són els directors polonesos més reconeguts,
sí, sí, sí,
a través de la història del cinema.
Però
no?
Poder de tots, aquest és com el pare de tots.
Efectivament. I també dic que va morir també als 90 anys, justament ahir, l'actor, dramaturg, escriptor, escenògraf, activista, que era Dario Fo, l'italià Dario Fo, que va ser Premi Nobel de Literatura, i curiosament això enllaçarà,
sí,
com la notícia que donarem després.
Premi Nobel.
Exactament, un Premi Nobel molt actual. Pues Dario Fo va ser un dels pocs italians que ha guanyat un Premi de Literatura, un Premi Nobel, i bueno, la seva mort és una pèrdua important perquè era un dels actors i dramaturgs que feien un teatre combatiu molt compromès amb la realitat italiana, molt crític, i per tant va estar molt temps censurat a Itàlia, i per tant una pèrdua també molt important. I ja que parlem del Nobel, escoltem aquesta veu que ens donarà el Mario, a veure si la reconeixem. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Bé, aquesta veu, aquestes paraules, aquesta poètica, ha merescut el Premi Nobel de Literatura. Estem parlant, com tothom sap, del Bob Dylan. I a mi m'agradaria molt saber l'opinió de vosaltres dues. Primer, del nostre invitat, si et sembla.
Sí, sí, per
Lluís,
suposat.
Carlos, per suposat. Carlos.
Bueno, jo ja...
Què te parece donar aquest premi?
A mi...
Què et sembla? Vull dir, tu creus que es pot donar un premi de literatura a un cantant?
Sí.
Argumentant de que les seves lletres són poètiques.
Clar.
Quan aquest matí he escoltat un conegut periodista radiofònic que deia que una cosa és cantar una lletra, i una, que són lletres per cantar i una altra són lletres per dir.
Per llegir.
Per llegir, per dir,
sí.
Per dir, no? No per cantar. És que la música fa que una rima tingui un altre sentit i no és el mateix. Sí que hi ha hagut, i evidentment tenim exemples a la cançó catalana, de cantants, de cantautors que han agafat poesies, poemes de gent.
Sí, Serrat mateix, Machado.
Serrat, Machado, el Raimon...
Molts.
I ja no digo dels castellans. Però, evidentment, a mi és un Nobel que em va deixar una mica estabornit, perquè no. Lluís, tu què opines?
Home,
tu que ets jove.
Jo que sóc jove, des de la meva perspectiva de jove, no sé fins a quin punt, amb tota la literatura que es fa i s'ha fet fins ara, com li pot... Com es pot donar un Premi Nobel de Literatura a un cantant? Que pot ser que
quan, a més, no és l'únic cantant que també, en la seva obra, diguem, de cançons, per tant, de lletres que escriu ell,
clar,
també hi ha altres molt famosos. Va, jo també diria molts catalans que hi ha cantautors, o francesos, o altres nord-americans.
Jo suposo que ara sortirà un llibre amb totes les lletres traduïdes...
Hi ha algú editat,
perquè les puguem entendre d'entrada.
A mi em sembla que hi ha algun llibre editat, sí, però ja saps que... el traduir llibres
bueno,
ja és complicat.
Allò de
traductor traditore. Però traduir poemes és molt difícil. És molt difícil.
Sí.
I traduir cançons
sí,
també, perquè,
bueno.
Esclar, el poema té el seu ritme segons l'idioma.
Mm-hmm.
Tant sigui català, castellà, francès, islandès, etc. Però, bueno,
sí.
Això em fa gràcia, a mi em fa gràcia, encara que va venir a actuar...
Tu perquè eres un destructivo.
L'any passat va venir a actuar al Festival de Pedralbes,
sí.
I es veu que va ser antipatiquíssim, que no va cantar cap coneguda, que quasi va cantar d'esquena al públic, i la gent que havia pagat i tal per Bob Dylan, és que no va cantar ni en el bis aquesta cançó que hem sentit, no? Totes desconegudes. Van anar jo no vaig anar, però unes amigues... Jo l'havia vist la primera vegada que va venir aquí al Palau Blaugrana, al Petit. I, bueno, em cau simpàtic, perquè, clar, m'ha acompanyat tota la meva vida, encara que...
No, és que ningú nega la importància del senyor Bob Dylan.
No, estic amb el Lluís, que si és de literatura, doncs hi ha molta gent que ha escrit tot aquest
any... Que escriu...
Llibres, no? Clar.
Però, bueno, ja sabem com són els premis i com és l'Acadèmia del Cinema... l'Acadèmia del Nobel suec, que dona premis també de la Pau a personatges...
De la Pau,
encara...
sí.
Bueno,
això ja millor no parlem.
Això és un altre.
Deixem el tema.
L'any que ve, John Lennon. Premi Nobel...
Pues també s'ho mereixerien.
Que sigui.
Pues també s'ho mereixerien.
Home, clar.
Clar, si li han donat a Bob Dylan, per què no?
Mm. Clar.
Miguel Fernando, si et sembla bé, anem a la publicitat i després comencem amb les estrenes.
Efectivament.
I amb la
jo penso
entrevista.
Que serà el millor.
Vinga,
gràcies, Lluís.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614 o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Qué? ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència mèdico-quirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 12 12, 93 203 12 12 o visita'ns al carrer dels Vergós 29-31. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina. Estem amb tu, Toni Guerrero.
I continuem aquí en directe a Ràdio Hostel per tots vosaltres aquest divendres 14 d'octubre. Abans de continuar amb les estrenes de cinema d'aquesta setmana, només recordar-vos que estem sortejant un producte Col Natura aquí a Ràdio Hostel. Teniu fins a 6:45 de la tarda per trucar i que la Inés Granados prengui les vostres dades i d'aquesta manera participar. Ja ho sabeu, trucant al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Aquest és el sorteig pel producte Col Natura. 93 409 27 71 i 93 409-27-72. Ara sí, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, anem cap a les estrenes.
Sí, però primer deixem que digui que avui també comença un altre festival. També dic que diumenge acaba Sitges, el festival de Sitges, que sembla ser, per el que m'han dit companys que estan anant i tornant, que té una bona qualitat mitjana. I avui, justament aquest divendres, dia 14, a les 7 de la tarda, a l'acte inaugural, al Cinema Casino de Begur, de lo que és la segona, el segon Festival Internacional de Cinema de Begur, on es projectaran llargmetratges i curtmetratges. Els curtmetratges estan dins d'un concurs, per tant, tenen premis, i que això es prolongarà fins al diumenge, dia 16. Per tant, aquesta també seria una altra notícia que volia comentar. Anem amb les estrenes. Un total de 9 pel·lícules, però jo penso que les tres més importants, no sé si després el Carlos Mir està d'acord amb mi, són aquestes tres que volem parlar. La primera que jo vull destacar, que el Carlos no l'ha vist i, per tant, aprofito, aprofito per posar-me les botes, es diu Després de nosotros, és el títol que ha posat la distribuïdora espanyola, que és Karma Films. El que passa és que jo crec que el títol en francès fa entendre millor la història de la pel·lícula, perquè el títol en francès és L'économie du couple, que es podria traduir com L'economia de la parella. Perquè té que veure amb els diners. És la història d'una parella, una parella de hecho, que viuen des de fa 15 anys junts, que tenen un parell de nenes precioses, són dos bessones magnífiques, rosetes, ho fan molt bé, a més. I aquesta parella, que es diuen Mari i Boris, estan lluitant perquè ella ha deixat d'estimar el seu home i vol que se'n vagi de casa. La casa és propietat d'ella perquè se l'ha deixat el pare, però ella ha fet una reforma, perquè ell és un manita que treballa en el món de la construcció, que ha deixat la casa revaloritzada, no? I a partir d'aquí es crea un conflicte d'interessos econòmics, però també de relació sentimental, de que ella ja no estima aquest home. Té moments molt importants. Per mi és una pel·lícula realment molt recomanable, pel·lícula francesa, evidentment, dirigida pel belga, dic francesa perquè considero que, no sé si estàs d'acord, Carlos, el concepte aquest de la cultura franco-belga, no?
Sí, sí.
Hi ha una influència. Està dirigida per Joaquim Lafosse, del qual no fa massa vam parlar o vam veure, perquè jo no vaig parlar en el programa, no recordo que hagi parlat, la famosa Los Caballeros Blancos, que és una crítica, tu no l'has vist, Carlos?
No.
Te la vas perdre i és meravella. És una crítica contra les ONGs molt dura. Cal dir que aquest home ja portava 9 pel·lícules com a director i, en aquest cas, ha dirigit a dos actors que estan magnífics. L'Ebrenic Bejó.
M'encanta.
Que recordem
The Artist.
Oh. Aquella pel·lícula muda que va trencar una mica l'esquema perquè va funcionar molt bé comercialment i era una pel·lícula muda.
Muda i en blanc i negre.
I en blanc i negre i rememorant.
Va guanyar l'Òscar.
I va guanyar l'Òscar, rememorant. Sí, no, però a més va funcionar en taquet.
Molt, molt.
Perquè de vegades les pel·lícules ganen un premi però després no funcionen. En canvi, aquesta va funcionar.
Sí.
I després l'actor director Cédric Kahn, que el qual hem vist fa poc fent aquella pel·lícula d'Un Hombre d'Altura, que era aquella versió francesa,
De
l'Argentina, no?
Sí.
A mi és una pel·lícula que penso que s'ha de recomanar, m'entusiasma, jo penso que és una pel·lícula molt important, i si us sembla, podem escoltar un tall del seu tràiler que ens té preparat ja el Mario. Gràcies, Mario.
Os queremos mucho. No cambia lo que sentimos por vosotras, ¿de acuerdo?
Puede que no nos separemos y nos quedemos todos juntos aquí. He acabado antes.
Yo tengo mis días y tú tienes los tuyos.
¡Papá!
Hoy me toca a mí, Jade.
No, a papá. Ella tiene sus días y él tiene los suyos. ¿A dónde vas?
Me voy de fin de semana. ¿Cuándo vas a empezar a buscar?
¿A buscar qué?
Un apartamento.
¿Cuándo vas a comprarme las zapatillas?
Pronto.
¿Te has comido el queso? Deja de comerte la comida de las niñas, ¿vale?
Toma, por el queso. Creo que es suficiente.
Coge lo que sea tuyo y vete.
La mitad.
Un tercio.
La mitad. Quiero la mitad. No cedes porque no quieres que nos separemos. No tienes buen aspecto. ¿Te traigo algo?
Bé, crec que aquest tros de pel·lícula explica molt bé el que jo plantejava, sí. I que és una gran pel·lícula. Anem a la segona, aquesta sí que l'ha vist el Carlos Mir.
A veure.
M'agradaria que comencés a assistir. Estem parlant de l'última aventura i de l'última crítica dura que ha fet l'Oliver Stone.
Ah, sí.
Que posa de xupa de domine, si es pot dir així, a l'Obama, perquè
m'agrada molt.
A mi m'ha agradat molt.
Jo no sé per què es carreguen molta gent a l'Oliver Stone quan fica el dit a la llaga amb totes les seves pel·lícules.
Totes.
El JFK, des de Nacido el 4 de Julio...
El Nixon.
Sempre. I sí. Avui he llegit una entrevista al periòdico i bueno, diu que si continua així als Estats Units, que vamos a la perdició, camino a la perdició, i que és igual que guanyi un que guanyi un altre, perquè...
Els que manen no són els que guanyen.
A més,
no,
ho diu clarament ell que sap del tema.
Clar que sí.
Els constructors d'armes, producció d'armes...
Són els que manen.
Els mitjans de comunicació i els bancs.
Estem parlant de Snowden. Snowden és el cognom d'aquell famós personatge que va treballar per la CIA, per la
NSA,
sabem que és l'Agència de Seguretat Nacional,
sí.
I que va ser, curiós, és que és l'home que es va donar compte de que havia pecat, per dir-lo així, perquè havia fet un programa que podia intervindre tot tipus de conversació telefònica.
Edward Snowden.
Exactament. Sí. I es va donar compte i després va dir que vull denunciar-lo, i és quan es crea tot el...
Bueno, va crear un rebombori molt important.
Molt important.
Te'n recordes que ell va fer un programa i després van utilitzar el seu programa per una altra cosa.
Una altra cosa, exactament.
Per la guerra.
Però això és el que es fa normalment amb els que fan programes.
Clar.
Igual que quan fas un gabinet, és per tallar el pa, i un senyor agafa i mata un altre, vull dir...
Sí, això.
El tema és aquest. Sí. A tu la pel·lícula et va semblar bé? Jo penso
molt bé.
Que està molt bé. A més, un bon guió. Cal recordar que està basada en una novel·la de Luke Harding i, sobretot, que té, per mi, no sé si estàs d'acord, un gran treball de Joseph Gordon-Levitt.
M'encanta.
Per mi, fent de l'Edward Snowden, està magnífic.
M'agrada a totes aquest actor.
És molt bo. Jo te la recomano, Luis. Ja sé que tu no l'has vist, però
no l'he vist
si t'interessa el tema, perquè veig que estaves informat del tema...
Sí, una miqueta.
T'agradarà, perquè és un thriller.
És un thriller. Un thriller...
Però de veritat.
Con aires de documental.
I amb aires de documental.
Perquè té aires de documental. Hi ha moments que veus quan arriben els dels amb el diari que van a fer la declaració, la reportera que li va gravar, vull dir...
Sí, sí,
tot
sí.
Tot un hotel, és Hong Kong, no? Em sembla que és en Hong Kong, o és...
La on... primera vegada van sí, a Hong Kong. I ara està a Rússia, les Snowden està...
Està en Rússia, exiliat, no sé, fins aquí 3 anys o 2 anys l'han donat,
perquè
no?
Perquè si torna als Estats Units...
Sí, desapareix.
Clar.
Per mi és una denúncia molt forta de com et poden ver...
Ens vigilen.
Ens vigilen des de quan...
Ho ha dit l'Oliver Stone, diu... també a la tele va sortir ahir, perquè ara està sortint molt.
Clar, clar.
Que hi ha uns satèl·lits amb una antena, que és com la Torre Eiffel.
Sí, sí, sí.
I que controlen tot el planeta.
Bueno, si ens escolten ara estaran contents perquè parlem d'ell.
Això mateix.
Això sempre és bonic. Escoltem, si us sembla, un fragment del tràiler que ens dona el Mario.
Por lo que veo, llevas caminando con las dos piernas rotas varias semanas.
¿Cuándo podré volver?
Si vuelves a caer sobre estas piernas, los huesos se te pulverizarán. Hay otras formas de servir a tu país.
¿Querías ser de las fuerzas especiales?
Sí, señor.
¿Por qué quieres entrar en la CIA?
Me gustaría ayudar a mi país a cambiar el mundo.
El tiempo medio para esta prueba es de 5 horas.
Terminado.
¿En 40 minutos?
38, señor. ¿Qué hago ahora?
Lo que te dé la gana.
El subdirector de la NSA me ha ofrecido un puesto.
¿Puedes contarme algún detalle?
Ya sabes que no.
Encuentra al terrorista en el pajar de Internet.
Tienes a la gente muy contenta.
Gracias.
¿Preparado para la acción?
¡Qué cursilada!
¿Cómo es esto posible?
Es como una búsqueda en Google, pero en vez de husmear solo en lo que la gente hace público, también miramos lo que ocultan, emails, chats, SMS, lo que sea.
Ya, pero ¿a qué personas?
A todo el reino Blancanieves.
Bé, la NSA vigila... Penso que aquest fragment és
molt clar.
Aclareix molt bé de què va la pel·lícula, quin és el paper que va fer l'Edward Snowden.
Snowden, que li diu a Blancanieves perquè sí, Snow és neu, no?
Snow és neu, sí, això mateix, en anglès.
Sí. Jo penso que és una pel·lícula molt interessant i que molta gent que potser va llegir titulars però no va ficar-se dins de la història podrà descobrir com maneguen la informació i com poden controlar tot des dels Estats Units. I anem a la tercera estrena, que per a mi també serà important. Jo suposo que estarà en el top 10. No sé si estàs d'acord.
Sí, home, serà la...
Així com la franco-belga, malauradament, no estarà en el top 10, la de Oliver Stone i aquesta estarà en el top 10.
Ja sabem que les pitjors són les que estan al top 10.
Home, estarà la primera, continuarà la del senyor Bayona. Per tant, segurament Inferno, que és el títol de la pel·lícula que volem parlar.
Sí.
Inferno és una nova pel·lícula d'aquesta famosa trilogia que va escriure el Dan Brown,
sí,
que va començar amb la de Leonardo da Vinci, no? Com es deia? El Código da Vinci, i que va continuar amb Ángeles y Demonios, fins i tot que sabeu que era al revés. La primera novel·la que va publicar va ser Ángeles y Demonios,
sí,
després va escriure la del Código da Vinci i després va escriure aquesta que es diu Inferno, que sí, utilitza la història del Dante. Dante és molt important a l'Inferno. A mi és una pel·lícula que em va decebre molt al final. Jo no sé tu, a la pel·lícula aquesta última del Ron Howard,
sí,
que fa poc Ron Howard va fer un documental que aquí...
Els Beatles.
Els Beatles estava molt bé.
Jo
penso que és el millor que ha fet.
No, igual és l'única bona.
Però és curiós que un senyor...
Deixa el córrer.
Sí, però és curiós que un senyor que ha fet un bon documental com era aquesta dels Beatles, sí, que vam parlar en aquest programa, sí, en canvi, així fet aquesta, per a mi, una adaptació molt, molt, molt dolenta. Jo no he llegit, la veritat, jo no he llegit a l'Inferno. M'han dit que el final és molt igual a la novel·la, però una cosa és que sigui un final molt igual i altra cosa és que sàpigues traslladar-lo a les imatges. No sé si estàs d'acord, Carles.
Sí, salvar el mundo, al final, salvar el mundo, i si no arriben a la caixa aquella, doncs un virus s'extendrà i matarà mig planeta.
Home,
l'única... I el Tom Hanks es llença a l'aigua i no diem... No diem si salven o no salven, però sí, el Tom Hanks, que és un professor,
clar,
de simbologia... un senyor de 60 anys...
Que ja està entradito de...
Entradito, sí. I el tens allà...
De pes,
també. En plan Jason Bourne... Perquè totes són iguals. Són pel·lícules fórmula...
Sí, són
que és igual, sí, que com, sigui...
Personalment, perdoneu que interrompeixi, però
no.
Quan vaig veure el tràiler l'altre dia que vaig anar al cinema, això... Anàvem amb un parell d'amics i els hi vaig dir això és la Búsqueda 3 o exactament què estem veient? Perquè el tràiler em va recordar molt a les pel·lícules...
Són iguals, perquè funcionen i llavors són pel·lícules fórmula. El primer cap de setmana... rècord de taquilla a tot el planeta i després ja és igual, perquè són pel·lícules una mica de sèrie B.
Uh-huh.
Però són els 3 dies per a tot el planeta. I després tenen els canals de vídeo, DVD, tot això.
Clar, que sí, que són pel·lícules que també són per casa...
I aquesta pel·lícula l'únic que té de bo, que a mi em va agradar, és les localitzacions.
Sí, clar, que són Florida... Ai, no, Florencia. Florencia, perdó, Venècia...
I Istanbul.
I Istanbul, clar. És el que juguen aquestes pel·lícules,
sí.
Com el Bond. El que juguen és que dius, home, ara estaré en aquí. Ara, tal, tal, tal. El John Burr, el Burr també ha jugat amb això. Vull dir, però, clar, algunes més divertides i altres no tant. Però...
El que passa és que aquí la utilització d'aquestes tres ciutats està ben feta,
sí.
Perquè entren dintre tots els temples...
Sí, sí, no, no, evidentment, això està ben fet.
La fotografia està...
La fotografia és preciosa, els efectes sí, però el que passa a mi al final em va... A mi em va agradar molt, no sé, les tres quartes parts.
Jo ja no,
perquè,
ja no...
Perquè és
ja
entretinguda.
De seguida, no diré res, però...
Perquè és entretinguda, era... però al final, és el que tu deies, i el que deia el Lluís, és que veus allò i dius, no me ho crec, no me ho crec. Però m'han dit que està a la novel·la, també, que és el mateix professor aquest que fa tot això. Però bueno...
Escolta, que... perdona, una pregunta. I què em dius de la noia protagonista, que és la mateixa de...
Sí, de...
Vien a verme.
Exacto.
I que ara ja ha fet la Guerra de les Galàxies, sí. 17.
Home, la veritat és que és un papelín, vull dir que tampoc és que no... Jo penso que l'han posat una mica per posar una noia.
Felicity Jones.
Sí, Felicity Jones.
La cresta de
sí, bueno, però també, a veure, la pel·lícula de Un monstruo viene a verme també és un paperet molt...
Sí.
Sí que es fa el paper d'una senyora que es mor i tot això, però el paperet és molt... El protagonista era el nano i
sí,
l'arbre.
Sí, sí.
Vull dir, i ella no és res, com la Sigourney Weaver, que no són res.
O bueno, la Sigourney Weaver, que sempre m'agrada.
Sí, bueno,
aquí
però...
Aquí fa el paper d'àvia... Que sembla que tingui
de àvia,
molt...
D'àvia bruixa, eh? De àvia...
Bueno, no tant, bueno, no tant.
Seria molt discutible.
Bueno, perquè el nen també el que li monta,
Sí, no. Anem a escoltar el trailer d'Inferno perquè sí. Ja els oïdors puguin entrar en aquest inferno que ens proposa el Ron Howard.
Hay un interruptor. Si lo acciona, la mitad de los habitantes de la Tierra morirán. Pero si no lo hace... Dentro de 100 años la raza humana se habrá extinguido. Usted es la última esperanza de la humanidad. Le he dejado una señal. La más complicada de todas. Inferno le espera al final.
Sobrist. Multimillonario norteamericano.
Dijo que alguien tenía que actuar.
Ha dejado un mapa. ¿Se supone que es un rompecabezas? Busca
bé,
i hallaràs.
Ja ho estem escoltant una miqueta, això, com la busca. A més, si em permeteu el comentari, a més, amb la mateixa veu que el Nicolas Cage, precisament, que és el seu actor de doblatge, el no em sortirà ara. Sí, el que fa el Tom Hanks, que és el Jordi Brau. Ara sí, Miguel Fernando, vinga, va, continuem.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
El proper diumenge es tanca el Festival de Sitges, una nova edició d'un festival que ja té una dimensió internacional molt important. I cal dir que durant una bona etapa el Joan Lluís Goas va ser el seu director. I ara, l'exdirector d'aquest festival, Joan Lluís Goas, treu a l'edició un llibre molt interessant que es diu Entre dioses i monstruos, històries de cine i vida. L'ha editat al revés, està ja en la segona edició, fins i tot que va sortir pues, fa res, 4 dies, 10 dies, no sé, poc temps. Joan Lluís Goas, bona tarda, benvingut a Estem amb tu.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Bueno, en primer lloc, moltes gràcies per estar amb nosaltres, i en segon lloc, bueno, la pregunta, diguem, ritual i obligada. Com va néixer el llibre? Suposo que de la teva llarga experiència sí. De conèixer molta gent del cinema, perquè cal dir que no és un llibre de crítica cinematogràfica, ni d'anàlisi cinematogràfic, ni d'història cinematogràfica, sinó que és una aproximació, per dir-ho així, a la part darrere que hi ha en el món del cinema, que són els actors, els directors, els productors, aquest món que potser el públic no veu tant, però que els que forma, els que han fet una direcció de festival o han format part d'un jurat o han estat en festivals internacionals, pues sí coneixen de primera mà perquè han estat amb, diguem, amb els importants del cinema, no?
És correcte, és així. Diguem, per resumir-ho, que no és ben bé un llibre de cinema, sinó jo diria que és un llibre sobre la gent del cinema. que és una mica diferent. I l'enorme sort que he tingut al llarg de la meva vida d'anar coneixent-los, no?, de diferents formes, no només al Festival de Cinema de Sitges, que sens dubte és una part molt, molt, molt important de la meva carrera. 10 anys de la vida d'una persona són molts anys i els meus van ser molt intensos, però després he conegut a molta gent, doncs a la televisió, els anys que m'he dedicat a la indústria de audiovisual, en fi, un reguitzell que dura fins ara.
Cal dir que el llibre és, per dir-ho així, l'aproximació a 33 personalitats del cinema, de tota la cinematografia sí, internacional, sí, i que és un llibre, per dir-ho així, pràcticament global, no? Perquè l'has escrit en diferents llocs. Lo vas escriure el primer capítol a Nova York, sí, després l'has completat en països i a ciutats com Londres, París, Madrid, Los Ángeles, Roma, Barcelona sí, sí, i Puigcerdà, és a dir, Barcelona, evidentment, perquè sí, és el lloc que tu vius. Correcte. Però podríem dir que és un llibre molt fill de lo que seria la globalització també en el cinema, no?
És correcte, és correcte. És un llibre que bé, es va escriure en totes aquestes ciutats perquè vaig aprofitar tots aquells moments que tenia quan desenvolupava la meva feina al llarg del temps en totes aquestes ciutats per anar prenent apunts, per anar agafant pòsits. Aleshores no hi havia telèfons intel·ligents. Per anar agafant trossos de paper o fins i tot tovallons i anar fent idees perquè no se m'oblidessin a tota aquella gent que havia significat alguna cosa important. Són 33, però podrien ser 66
suposo,
o podrien ser 99.
Suposo, suposo, con lo qual vol dir que pot haver-hi una segona part.
Sí, però Miguel Fernando, he quedat molt saturat. Perquè,
sí?
Sí, però per un motiu, perquè jo no sóc un professional de l'escriptura literària, de l'edició de llibres, i aquest ha estat un esforç en tots els nivells. Primer recordar-ho, després, clar, consensuar amb persones que van estar amb mi si això era exactament així o no.
Si la memòria no traicionava, no?
Exacte. Sí, coses de més de 30 anys, no? I de fet, després he descobert que algunes vegades m'ha traicionat. Però, bueno, i després, sobretot, intentar cuidar-lo molt. És una màxima a la meva vida. Jo procuro que les coses que faig, si són poques, estiguin ben fetes, siguin elegants, siguin curoses, entrin pels ulls, agradin, siguin un regal, i a més, un regal pel client o per l'espectador o pel lector, en aquest cas, però, i a més, amb un bon preu. Fer tot això requereix un esforç important i fer tot això requereix una editorial al darrere, com és el cas del revés, que em convenci per fer-ho i perquè finalment li vaig fer cas amb allò d'això has d'explicar-ho, això has d'explicar-ho, això has d'explicar-ho, i, bueno, i finalment ho estic explicant.
La veritat és que el llibre és una lectura molt interessant, perquè descobrim coses que no se sabien de molts dels visitants que van estar a Sitges i de molta gent que després el propi Joan Lluís Guas va entrevistar o va parlar amb ells amb els seus viatges a Estats Units, a tots els països d'Europa, inclús a Orient, és a dir, és una vida molt intensa, que tu vas començar molt jove, perquè el dir que...
Molt jove.
Molt jove, que eres un nen pràcticament, no? S'ha de dir.
Era 23 anys el meu primer festival com a director.
Per això, abans ja havies començat la teva tasca com a periodista,
sí,
crític de cinema...
Sí,
i després cal recordar aquella etapa important també a televisió on vas fer un programa que jo penso que la memòria de la gent que li agrada el cinema de terror i fantàstic estarà sempre aquella història d'Antena 3 i La Noche de Lobos,
sí,
no?
Correcte, perquè... mira, allò va ser del 89 al 92, crec recordar.
Que va ser, suposo, per tu, un class master, no? Un masterclass, que es diu,
totalment,
no?
Totalment, és irrepetible. I estic molt encuriosit perquè hi ha molta gent, no només a les xarxes socials, sinó a la vida, que m'ho recorda i que em recorda aquella etapa i que estan molt contents i que em diuen que, bueno, que ells dediquen... Mira, per exemple, el J. Bayona va dient que es dedica a ser director de cine gràcies a Noche de Lobos, no?
Aleshores, bueno, li va despertar l'afició allà, clar. Home, això és molt important, sí. També vol dir que ets més gran que ell, eh? Atenció.
Sí, i tant. Aquesta és la part complicada.
Sí.
Però també t'haig de dir que avui seria impossible plantejar un programa com aquell en prime time i que durés 3 anys.
Clar. Escolta, el llibre té un aspecte molt curiós, I és que tu, dedicat als diferents personatges, farem un repàs als que per tu siguin més interessants, però és que poses la recomanació de dos discos. Com va sortir aquesta idea de que, després del títol, en aquest cas, per exemple, Steven Seagal, A Quidota Perdido, li titules tu, i després poses dos llibres, un d'Eric Clapton i otre del Gary Moore. Per què poses aquests discos? Com una recomanació per llegir i escoltar música, no?
Mira, efectivament, en molts dels casos és perquè és la música que, parlant amb ells, m'havien dit que els agradava.
Sí.
Probablement no exactament aquell tema, però sí aquell grup o aquell intèrpret, en molts dels casos.
Sí, sí.
I, bueno, en el cas aquest que m'has nomenat tu, la gent probablement no ho sàpiga, però ell toca la guitarra i té un grup. I té un grup que fa una música i té una guitarra que intenta fer una música similar a la d'Eric Clapton. Mm-hmm. Va ser per això. I amb els que no m'ho havien dit, la que jo suposo que se li escau.
Que se li escau. Està bé. O sigui,
per cert, tota aquesta llista es pot trobar mentre llegeixes el llibre a Spotify i lògicament, baixar-ho gratuïtament mentre estàs llegint el capítol corresponent,
clar.
Et situa i et centra bastant.
Sí. No, és molt original perquè és una forma també de donar dimensió musical a aquesta mena...
Correcte.
Diguem, tu el que fas és un retrat d'aquests personatges...
Sí.
Alguns més llargs, altres més curts. No tenen una mida, diguem, estàndard.
No. Són reportatges periodístics.
Exactament.
Dins d'un llibre que està concebut per ser un llibre dels sentits. És a dir, que el tacte sigui agradable,
bueno,
que la lectura sigui còmoda i que ho puguis escoltar.
L'edició és una meravella. Cal dir que al revés ha llançat... la casa per la finestra, com
es diu. Sí, ho han fet molt bé.
Perquè realment... I després també, molt important, el que aportes d'informació, les activitats diverses dels entrevistats o dels que parles d'ells, les realitzacions...
Correcte.
O el que ha fet tant en el cinema com a televisió. És a dir, en aquest sentit, és un llibre que pot fer passar una bona estona per les anècdotes, les circumstàncies, els aspectes que tu analitzes o expliques dels teus, diguem, convidats a aquesta mena de dinar dels sentits, però també que dones molta informació per situar el personatge, perquè el lector sàpiga, no tingui que anar a buscar altres fonts, sinó que tu li dones, al final de cada, diguem, de cada mirada o de cada retrat del personatge, li dones també una informació perquè pugui sàpiga una mica el seu currículum, no?
Exacte, perquè se situï, sàpiga de qui parlem, quines pel·lícules ha fet i en quin mitjà
les... I en quin mitjà les ha fet, com ha funcionat, si és productor o director, els èxits, tot això, sí. Cal dir que és un llibre molt ben editat, paper cuixer, tapa dura... Una portada, evidentment, de monstres i de terror, una mica.
Sí.
Té un aire. I el que sí que és cert també és que és de molt fàcil lectura. Vull dir, és molt personal. Cal dir que, diguem que és molt... També, diguem, es podia interpretar, i això es pregunta a Joan Lluís, com una mena també de diari íntim del senyor Goas?
En part sí, diguem que en la part professional sí, sens dubte.
Sí, parlo de la part professional, evidentment, no la intimitat. Sinó la teva evolució personal també, perquè aquests personatges no són tots de la mateixa època. I per tant, tu també has evolucionat.
Clar, diguem que hi ha casos que es porten 25 anys. No sé, analitzar, per exemple, Dario Argento, que va ser un dels primers, i jo què sé, i parlo per parlar, però Michael Jackson o Elizabeth Taylor... Doncs entre un i l'altre potser hi ha 25 anys de diferència.
Clar. I tu també...
És la meva evolució.
Que és la teva evolució com a persona i com a professional, evidentment.
Clar.
De tots els personatges que parles, penso que hi ha majoria d'homes, per raons de que també en el cinema potser hi ha més homes, tant siguin actors...
Amb el cinema fantàstic, sí.
Sí, i no, i inclús també perquè siguin directors, productors, actors, no tan sols hi ha actius importants, però també dins d'una etapa molt important del cinema, la majoria de professionals que estaven darrere la càmera eren més homes que dones, no? Això està canviant,
Sortosament.
Però, exactament, sortosament, però és evident que hi ha més homes que dones. De tots els personatges que has fet aquesta mena de semblança, de mirada personal, mirada Goas, que es podria dir, i et deixo el títol perquè puguis posar-lo en un llibre, quin és el que has tingut més a prop i el que has tingut més lluny?
El que he tingut... és difícil, és molt difícil de dir, perquè són molts, però et diré que a prop, i sentir-me-la com la meva iaia, que m'estava explicant històries meravelloses del naixement del cinema, fins i tot del cinema mut, i que em deia que quan s'avorria anava al plató del costat a veure com ballaven Fred Astaire i Ginger Rogers, doncs Faye Ray, la protagonista de King Kong.
Ja, ja, ja m'ho suposava. I a més és amb la que comences el llibre.
Per això mateix, per això mateix.
I suposo que és per això, homenatge
per això mateix,
a l'àvia. Sí, sens dubte. És l'àvia de tots els que...
És l'àvia, per això.
I el que no has tingut tant feeling, per dir-lo així, ja per acabar.
Mira, malauradament, sembla que és el segon o el tercer del llibre, que és l'Anthony Perkins.
Ja.
Però perquè crec que es va equivocar ell del festival on anava, crec que es va equivocar ell d'actitud i crec que no tocava presentar-se com es va presentar. Tots sabem que és un tipus
difícil.
Estrany i difícil,
sí, sí.
I que el seu personatge...
Encara l'ha fet més difícil, sí.
Exacte, l'ha fet més difícil,
sí,
i,
sí,
ha,
sí.
I ha abduït la seva vida, potser,
clar,
no?
Sí, sí.
Però, clar, era un home que es va presentar al festival negant el Fred Hitchcock, per exemple, o no sé, o fent-se l'estrany...
Bueno,
o,
ja saps allò de la... Escolta, Guas, ja saps allò de l'acció, la reacció, no? Suposo que...
Totalment.
És fill d'aquest tema de l'acció-reacció. Pues, felicitats, Joan Lluís, perquè estem davant d'un llibre molt important que volem recomanar. Recordeu, Entre dioses y monstruos, històries de cine i vida, de Joan Lluís Guas, editat pel Revés, que està ja a la segona edició i que ha estat presentat justament en aquesta edició del Festival de Sitges. Gràcies, Joan Lluís Guas,
moltes
i felicitats.
Moltes gràcies a tu, Miguel Fernando.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Bé, avui parlarem d'un nou producte que vàrem presentar a finals de l'any passat i que ja ha estat molt ben acollit per les farmàcies i pels consumidors. És el Colnatur Physio. És una crema de massatge per a la preparació i recuperació muscular a base de col·làgen Colnatur i d'extractes naturals. És molt recomanable utilitzar-lo abans i després d'un sobreesforç físic i per combatre la fatiga diària. Colnatur Physio proporciona alleujament ràpid i efectiu. A diferència d'altres cremes de massatge, els seus pèptids de col·làgen neutralitzen la irritabilitat dels components actius sobre les pells sensibles i ho fan apte fins i tot per a aquest tipus de pells. A més, Colnatur Physio no taca i té una olor agradable que no persisteix. En resum, és el producte ideal per complementar externament els beneficis que Colnatur Clàssic i Complex ens aporten via oral. Així que, mentre els productes alimentosos Colnatur ens ajuden actuant per dins, Colnatur Physio ho fa per fora.
Senyores i senyors, amigues i amics, recordin que l'Arturo Fernández, l'actor Arturo Fernández, els espera al Teatro Apolo de Barcelona. Enfrentados, no s'ho perdi. Al Teatro Apolo de Barcelona els espera Arturo Fernández.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación. Jurídico, fiscal, laboral, consultoría... Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614 o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Pides permiso.
preguntareu, estimada família, què esteu escoltant, què és aquest so, què són aquests timbres, no?, de telèfon, què està passant aquí.
Aquestes sonoritats.
Aquestes sonoritats, això mateix. Sí? Què està passant aquí a Ràdio Estel? Ja estem amb tu quan manquen 7 minutets per les 6 de la tarda en punt. Bé, estem escoltant el tràiler d'una pel·lícula, una nova pel·lícula que s'estrenarà al Festival de Sitges, que es diu 1974, i avui precisament ens acompanya un dels seus protagonistes aquí en directe a Ràdio Estel, Rolando Breme. Rolando, muy buenas tardes y muy bienvenido aquí al programa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
No hay problema. Oye, en primer lugar...
Hay que decir que la película es una producción mexicana.
Efectivamente, es una producción mexicana.
Y por tanto es 1974.
1974, no 1974.
Tú has dicho en catalán, que no se confundan nuestros oyentes.
Y piensen que es una película catalana.
Que es una película catalana. Es una película mexicana que ayer se presentó al Festival de Sitges.
Esta noche se presenta en el Festival
ayer,
de Sitges.
También. Ayer y hoy.
Y hoy se vuelve a presentar con la presencia del actor Rolando Breme. Breme, ¿de dónde viene este apellido?
Es alemán.
Es alemán.
Sí, o sea, de la ciudad de Bremen.
De Bremen, pero se han comido la N.
Así es.
Pero tu ascendencia, por lo tanto, es alemana.
No, es este... De hecho, eso es mi nombre artístico.
Tú tienes otro nombre.
Arellano Leiva.
¿Cómo?
Arellano Leiva.
Arellano Leiva. Sí. O sea, tu nombre artístico es Rolando.
Rolando.
¿Y entonces por qué te pones Rolando? Porque a mí me recuerda a un personaje de la época de Carlomagno.
A mí un futbolista.
No, hombre, no. Es Ronaldo.
Ronaldo.
Menudo experto.
No, de Cristiano.
Entendido en deporte. Carlos, mi experto en deporte. A ver, Rolando, ¿por qué te pones este nombre?
Bueno, Rolando es mi nombre y el apellido me lo cambié porque mi familia me contaba mucho el cuento de los músicos de Bremen.
Claro,
sí,
claro.
Curro,
es verdad.
Tocando.
Y entonces pusiste Bremen sin la N.
Y no, busqué en internet que era la ciudad de Bremen, y cuando veo, la figura más importante de la ciudad era un general llamado Rolando.
Ah, qué bueno.
Entonces dije, ya, ni mandado a hacer. El apellido, y le quito la N para que sea original.
Para que sea original, sí, pues muy bien, muy bien. Bueno, hay que decir que es tu tercera película. Mm. La primera que se ve en un festival, ¿no?
Así es.
Y la primera que se va a estrenar en cines, ¿cómo están las ventas? Tú sabes que aparte de hacer la presentación, de ir con el director, vas tú a la protagonista en el papel que hacéis de un matrimonio, que después nos explicarás sin explicar el argumento de qué va,
sí.
Y dos actores secundarios, y el productor, me has dicho que también estaba. ¿Cómo están las ventas? Porque sabes que los festivales, sobre todo para los productores, es una forma de vender. ¿Sabes si la película va a tener alguna distribuidora española que se haya interesado? ¿Sabes si hay estas conversaciones o cómo está el tema? No lo sabes.
Sí, sí hay estas conversaciones y justo están llegando a acuerdos porque el director acaba de ganar, Sitges le otorgó el premio a la mejor revelación del año.
Ah, o sea, ya le han dado ese premio a él.
A él.
Muy bien.
Entonces, también la película, el hecho de que esté hecha en Super 8... le da como
un atractivo especial,
exacto.
Sí. Exacto. Hay que decir que el director se llama Víctor Driere, y que es su primer largometraje.
Como director,
con lo cual quiere decir que empieza con buen pie, porque llegar a Sitges y ganar, Carlos,
el premio revelación
es importante. Bueno, explícanos, la película, parece que es una película hecha en Super 8, que es algo maravilloso, en color. La pregunta más delicada es, ¿cómo os arreglabais con el sonido? Porque no cabe duda que el sonido, en estos momentos, digamos, el espectador está acostumbrado a un sonido casi perfecto en los cines, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, el Super 8, ¿cómo se combinaba ese sonido para poder grabar una película, además de terror, donde, como hemos escuchado, hay muchas sonoridades diferentes donde se necesita, no sé si estáis de acuerdo, cierta limpieza.
Claro.
De sonidos, ¿no?
Sí.
¿Cómo grababais? ¿Sonido directo? ¿Cómo fue? ¿Hicisteis doblaje como hace Luis?
A mí ya me tiene fichado Miguel Fernando.
Hombre, yo tengo fichado a todos los de esta mesa y algunos que no están. Dime, Rolando.
Y nada, pues hacíamos varias pruebas antes de empezar a tirar con la cámara, porque una vez que tiras ese cassette, pues ya se está usando, ¿no? Sí, no puedes repetir.
No es digital.
Entonces, no fue fácil.
Por eso.
Y lo que se hizo fue una combinación entre tratar de dejar esta sensación de los 70s, de granulado, de que se oiga un poco sucio, y masterizarlo para que entre, como tú dices, a la calidad que estamos acostumbrados a escuchar en una sala de cine.
Muy interesante. ¿Dónde se rodó la película? ¿En México?
Sí, en Monterrey.
En Monterrey.
En la montaña, se llama Olinalá. Es una montaña muy bonita, donde hay osos también, teníamos que cuidarnos de los osos.
¿Ah, sí?
Sí, y hay un dato muy interesante que les quería compartir, es que había muchísimas cosas que nos conectaban a todos con el año 1974. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la alcantarilla de afuera estaba de 1974.
¡Ostras, qué miedo! Bueno. Yo llego ahí, veo afuera eso y me asusto.
Qué miedo,
¿no?
La casa, el señor, la trajo de esas casas de Estados Unidos.
¿Esas es prefabricadas?
Es prefabricada, que la cargan en un
trailer. La cargan en un trailer y la llevan... Y la ponen.
Exacto.
Sí, en el terreno que se ha comprado y la ponen, sí.
Entonces el set era maravilloso con esta casa así, claro. Y el señor se la trajo en 1974.
Oh, qué bueno.
Y esto era anexo a la película,
¿y todo,
¿no?
Esto el director lo sabía, porque parece como si hubiera buscado justamente...
Pareciera, pero no lo sabía, ¿eh?
No lo sabía, sí, no, es no. Curioso. ¿El guión de quién era? ¿El guión de quién es?
De
del propio director.
Sí, señor.
Director. Otra pregunta, ¿cuántos actores? Porque tú y me parece que... la chica, ¿cómo se llama?
Diana Bobbio.
Que era la que hace el papel de mujer, ¿no?
Así es.
Diana Bobbio. Aparte de vosotros dos, ¿había secundarios cuántos?
Otros dos, que es mi mejor amigo, el personaje, y la hermana. Que
o sea, es una película de cuatro personajes.
Así es.
Hablamos más de terror psicológico que de terror de sangre y hígado, ¿no? De sangre y fecha, como decimos aquí en Cataluña, ¿no?
Así es.
Sí, o sea, es terror psicológico.
Sí, es una tensión constante que te mantiene al filo de la butaca, como... que no sabes ni qué va a pasar, ni qué está pasando, y poco a poco...
Y por lo tanto es un poco claustrofóbica, pasa en la
casa. Un poco,
casa.
Sí.
O sea, también sale fuera de la casa, pero es más bien tirando al lugar encerrado.
Sí, y ahora imagínate que está en Super 8, entonces tiene esta onda como granulada, que sí. La imagen no se ve bien, entonces son una mezcla de...
Un poco oscura, por lo tanto, un poco oscura. Hecho adrede por eso.
Claro.
¿Qué importancia le ha dado la música? Porque no veo en la ficha que me has facilitado la música... ¿Hay música en la película o es solo sonidos de ambiente?
Hay muy poquita música.
Muy poca música.
Sí, más bien creo que el sonidista se encargó como de... ahora sí que ambientar y reforzar con ruidos.
Sí,
con ruidos. Sí.
Y después los efectos. Hay efectos especiales, pero son, como no pueden ser digitales, y que eran efectos... De la antigua época, los efectos especiales de... ¿O no habían efectos? Sí.
Sí, hay efectos especiales de la antigua escuela, por así decirlo.
Por así decirlo, exacto.
Y también hay un poco de lo nuevo. Hay digitalizado.
Hay digitalizado.
Tiene unas tomas muy buenas.
Veo que también hay efectos especiales de maquillaje. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se trataba también de...?
Pues como es terror, tiene ciertas escenas donde los personajes se ven...
deformados.
Afectados.
Por lo que les está sucediendo. Levantamos manos en el aire y no decimos más. ¿Nos puedes hablar un poquito, muy rápidamente, para los oyentes que hayan sintonizado, de qué va un poco la temática de este film, de esta película, 1974, más o menos la historia, tres pinceladas?
Claro que sí. Pues mira, es una pareja de recién casados que... acaban de llegar a su nueva casa en la montaña, viven solos, apartados de la sociedad. Y todo es muy bonito, todo es perfecto, todo es demasiado bueno para ser verdad. Uh-huh. Hasta que un día, pues, la esposa, Altair, que es el personaje de Diana Bobbio, tiene unos sueños recurrentes y los sueños se empiezan a manifestar en la realidad. Entonces, una vez hecho esto, pues no hay vuelta atrás y empiezan toda la serie de sucesos que estarán destinados a terminar con, pues, la historia de los personajes.
Además, aquí comenta en la sinopsis que tenemos que toma forma un poco de found footage, ¿no? O sea, que es algo que en plan que está grabando una de las personas que está allí.
Así es, esto es muy interesante porque muchas veces yo tenía la cámara y yo era el que estaba grabando, porque es la perspectiva de los personajes. Y después el fotógrafo pues se ponía mis zapatos y mi vestuario cuando tenía que hacer una toma muy específica.
Muy específica
de fotografía.
Que no tenías que salir tú, ¿no?
Exacto, porque la fotografía es raro, pero siendo Super 8 también es muy buena. En la película, entonces eso le agrega...
¿Rodabais con una sola cámara?
Sí, con dos.
Dos cámaras rodabais.
Sí.
He visto en tus datos personales que tuviste la oportunidad, y que da envidia, de ser asistente de John Malkovich cuando estuvo en México.
Sí.
¿Tú imaginas qué suerte, qué edad tenías? Eras muy joven entonces, ¿no?
Más o menos, sí. Tenía unos 25, 26
¿Qué era
años.
Era cuando estabas dudando si ser actor o no ser actor. Aquellos momentos de la juventud, de la vida, ¿no? En que...
Sí, que se duda toda la vida en esta carrera.
Hombre, te lo diré.
Cada vez se duda, ¿no? Pero bueno, Sí, fue una de esas etapas donde estaba trabajando en un hotel boutique allá en México, en La Condesa, y había decidido pues darle una oportunidad a hacer algo que no era el arte, ¿no? Que toda la familia me decía, date la oportunidad, ve qué tal te va. Y me la di, y nada, llegó Malkovich al penthouse y ya no me podía dar otra oportunidad, ¿no? Entonces, él hablé con él y todo, y me ayudó a regresar y fui su asistente.
Y a partir de ahí ya te metes en el cine como actor y ya lo dejas. La interpretación se apodera de ti.
Claro que sí. Sí, ya no hay poder humano que pueda ya.
Oye, ¿y qué rodaba Malkovich en México?
Él estaba con una obra de teatro. Ajá. Que produjo Diego Luna, un actor mexicano,
sí,
también.
Sí, claro. Conocemos sí. Todas sus películas.
Y muy buenas también, ¿no?
Buenas, sí.
Muy buenas.
Sí,
sí, muy buenas. Y nada, él produjo una obra que se llamaba El Buen Canario. Estuvo de gira por México y también por Estados Unidos y nada, pues ahí estuve asistiéndolo a él.
Y aprendiendo,
sí.
Un pequeño máster cobrando.
Hombre, hombre.
Oye, ¿y qué tienes en proyectos como intérprete, como actor? ¿Tienes teatro, tienes cine? ¿Cómo está la televisión para entrar en tu país? ¿Cómo está la situación del cine en México para un actor joven como tú?
Bueno, pues la situación es difícil. Siempre ha sido difícil, nunca ha sido fácil, y más porque vivimos, yo vivo en un país que está en manos de muy pocos el poder de realizar cosas. Entonces, como hace un momento fuera del aire platicábamos, se producen más proyectos en cantidad que de calidad. Entonces, como todos, yo busco, por ejemplo, cuando voy a trabajar con un cortometraje, contactar a mi amigo del sonido, a mi amigo el fotógrafo. Entonces uno trabaja con sus amigos.
Efectivamente.
Y ellos lo hacen igual. Trabajan con sus amigos, por eso siempre repiten los actores, por eso vemos a los mismos en la grande pantalla. Y nada, hay que hacerse amigo de los amigos, ¿no? Para
en televisión pasa lo mismo también.
Un lugar.
Sí, todavía más, o igual.
En televisión es un poco menos, pero sigue siendo igual. Yo tuve la fortuna de hacer un programa de televisión allá en México, y yo era el conductor, que se llamaba Pura Fiesta, y viajaba por todo el país buscando fiestas tradicionales mexicanas.
Ah, qué interesante.
Entonces, era cultural, veías pues cosas de tu país que incluso a veces se te olvida, que ahí hay muchas etnias, hay mucho indígena en México.
Y mucha tradición de fiesta. Folclore, todo esto. Es. Sí, claro. Pues muy interesante, ¿no?
Sí, para también.
Sí.
Entonces he tenido.
Y en estos momentos no tienes ningún proyecto, no te han llamado ni nada, ¿no?
Ahora tengo un proyecto en puerta que es una obra de teatro. Uh-huh. Y también escribo, entonces quiero también potencializar lo que he estado aprendiendo para ver si funciona, sí, o no, pero ponerlo
¿Qué,
en.
¿Qué, acaso te interesaría llegar a dirigir tanto cine como teatro?
Sí, por supuesto.
Sí.
Sí. O sea,
también entra dentro de tus ilusiones y de.
Sí, claro, de poder dirigir un proyecto mío, de llevar la batuta, claro que sí.
Y tú, Rolando, a nivel actoral, hablemos un poquito antes de la llegada, bueno, de esta asistencia, lo que hemos estado comentando antes, que tenías 23, 24, 25 años.
¿Sí?
Antes de esto, ¿tú habías hecho algo de interpretación? ¿Habías estudiado algo?
Sí, totalmente. Lo traigo desde pequeño. Igual por la hiperactividad que tenía, mi mamá me canalizó con obras de teatro desde que tenía 6 años, bueno, entonces desde ahí me jalé.
O sea, tienes un bagaje ya de años y años.
Sí, ya y nada, me lo decidí hacer profesional hasta después de como los 20 años, ¿no? Que ya reúne las fuerzas necesarias para decir, sí, es esto lo que voy a hacer.
¿Pero hiciste algo antes, profesionalmente, antes de meterte ya de lleno en teatro? ¿Hiciste otra profesión? ¿Practicaste otra cosa que no fuera la interpretación?
Ah, bueno, en Canadá trabajé de todo. Hice construcción, pintores.
¿Estuviste muchos años en Canadá?
No, estuve un año y medio nada más. Sí.
Pero allí viviste.
Sí, ahí.
Tienes que vivir.
Claro que sí, ¿no? Entonces, y nada, eso te forja también, ¿no? Nunca dejé el cine y siempre me ha gustado, lo llevo conmigo de la mano. Para los que nos gusta el cine, pues es lo que nos alimenta, ¿no? Hagas lo que hagas.
Cuando dices esto, quiere decir que eres cinéfilo, te gusta mucho ver cine.
Me encanta el cine. El asiático, sobre todo, ahora que tiene muy buen auge.
Uh-huh.
Es
cierto.
Es muy bueno. Las historias te vuelan la cabeza, tienen muy buenos argumentos, están muy bien producidas y muy bien realizadas.
Bueno, y el cine mexicano de toda la vida tiene mucha tradición de cine de terror.
Mm.
Desde Abel Salazar.
Sí.
¿Te acuerdas que hizo un Drácula?
Sí, hombre. Sí.
Magnífico. En la época de Bela Lugosi hubo el Drácula mexicano. Mm. Y muchas películas de. Bueno, y Jodorowsky también, Rodolfo México, sí, y Buñuel en México, películas, claro, surrealistas, fantásticas.
Ya que hablas de Buñuel, Rolando,
sí.
¿Buñuel sigue existiendo para el mexicano actual?
Sí, claro que sí.
¿Sí?
Sí, sí, Viridiana es como una de las...
¿Ah, sí?
Sí, y también esta película donde... Me recuerdan el nombre, donde no pueden salir este...
Sí, hombre, la...
Ay, con Silvia Pinal, que es un clásico, ¿no?
Sí, Silvia Pinal, maravillosa. Ay.
Dios. Ostras, sí. Maravillosa.
Sí. Yo la sabía y me la he sacado de
el
la cabeza.
El extraño, no.
Yo nada, yo.
El extraño viaje.
No, hombre,
no. Hombre, no.
Es la de Fernando Fernández.
No, te voy diciendo a ver si sale. No. Será posible.
Y bueno, fanáticos bueno. del terror español, pues Álex de la Iglesia también, ¿no?
Sí, triunfan allí. Exacto, ¿cómo se ve allí el cine español? ¿Llega bien el cine
sí,
español?
Sí, 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 llega bien.
Pero llegan sobre todo Almodóvar, Álex de la Iglesia.
Sí.
Llega también...
Almenábar.
Almenábar.
Sí. Bueno,
pues ya está. Hombre, no está mal, no está mal. Oye, Rolando, ya para acabar, recuerda a nuestros oyentes si se van a pasar por Sitges cuando pueden ver este largometraje, este 1974, dirigido por Víctor Driere.
Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, se va a presentar el día de hoy, va a ser a la 1:30 de la mañana.
1:30 de la mañana. Hora hay que estar preparado.
Hora terrorífica.
Hora terrorífica,
hora
efectivamente.
Terrorífica, sí, hay que ir mentalizado ya sí. también.
¿En qué cine?
No recuerdo ahorita el nombre del cine.
Retiro o Prado, uno de los dos.
Sí, debe de ser uno de los dos. Y este...
Esto es para frikis totales.
No.
A la 1 de la madrugada.
Los frikis van a las 5 de la madrugada.
Están formados desde antes, claro.
Sí, la 1:30 es una hora normal.
Sí.
Y a las 3 estás en la cama.
Por ejemplo.
Los frikis llegan luego.
Pues sí. Ya lo sabemos. A la 1:30 de la mañana en Sitges 1974, dirigida por Víctor Driere y protagonizada por Rolando Breme.
Así es.
Breme. Uy, Breme. Uy, me ha ido de un pelo, ¿eh?
Perdona, El Ángel Exterminador.
El Ángel Exterminador. El Ángel Exterminador.
Ahí estábamos.
Muy buena
ahí
cabeza.
Estábamos. Muy bien, Carlos, muy bien. Pues, Rolando, mil gracias por tu presencia en las ondas de Radio Estel esta
y
tarde.
Y muchos éxitos en tu carrera.
Muchísimas gracias.
Igualmente.
Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
A Radio Estel, estem amb tu. Toni Guerrero.
Room and here. They took him to the hospital. Huntley. Rubens in South America fighting for his name. While at the Dexter Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Think you'd like to play ball with the law? Think it might have been that fighter that you saw? The Bradley said, I'm really not sure. A cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder. Take a man out with just one punch. But he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man.
Hem parlat d'ell al començament del programa, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, Bob Dylan, guanyador d'aquest Premi Nobel de la Literatura, aquest polèmic Premi Nobel, podríem dir-ho, de la literatura aquest any. Estem fent un petit, especial musical del Bob Dylan. Anirem ara a publicitat i quan tornem escoltarem una de les seves cançons una altra. Ara estem escoltant Hurricane, de Bob Dylan, i després escoltarem aquest Blowing in the Wind. Ja us ho recordarem.
Estem amb tu, Toni Guerrero. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant L'Ou de Reig. Un establiment on podran gaudir d'uns dies de descans en un meravellós entorn i de la millor gastronomia catalana, recordant la cuina típica de la iaia. L'Ou de Reig, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 11. Truqui'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visiti'ns a la nostra web canbarrina.com. L'Ou de Reig.
Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves cercant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han xampat la cresta de setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos, no? Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93-453-0391. 93-453-0391. A Gem Ferrer pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer València número 12. Gem Ferrer.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com. Estem amb tu, Toni Guerrero.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Bé, i ara és el moment ja de conèixer el guanyador d'aquest producte Colnatur, guanyador o guanyadora, en aquesta setmana. El guanyador d'aquesta setmana del producte Colnatur és, ni més ni menys, que Juan Ramírez. Juan, moltíssimes felicitats. Anem a la publicitat i continuem.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva.
Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Senyores i senyors, amigues i amics, Can Barrina es vesteix de gala. El proper divendres, dia 21 d'octubre, gran sopar líric a Can Barrina. Amb la gran actuació del tenor internacional Ignacio Encinas. La soprano Maria Àngels Damunt. La sarsuela i l'òpera. Tot el Montseny i, naturalment, a Can Barrina. Proper divendres, dia 21 d'octubre, facin la seva reserva i gaudeixin d'un gran sopar líric. Truquin ara mateix en aquest telèfon 93 847 30 65. Repeteixo, 93 847 30 65. Gran sopar líric a Can Barrina, el dia 21 d'octubre, divendres, a partir de les 8 de la nit. Can Barrina, 93 847 30 65. 93 847 3065, el gran sopar líric a Can Barrina.
Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves buscant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han xampat al setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos. Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 03 91. 93 453 03 91. A Gem Ferrer, pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer València, número 12. Gem Ferrer.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil. Ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705, 93 310 2705. mipizarra.es.
60.000, 23.000 o 30.000 només són nombres. El que els fa grans són les històries que tenen darrere, com els 60.000 infants atesos, els 23.000 llocs de treball creats o els 30.000 habitatges socials. Gràcies a tots per fer-ho possible un any més. Obra Social La Caixa, l'ànima de la Caixa.
Coming on fast. Ain't complaining about what I got. Seen better times, but who has not? I amb Silvio ens n'anem després d'una setmana de cultura, bé, de cinema, de llibres, de teatre, avui, sobretot de cinema, avui, aquest divendres aquí a Ràdio Estel. Abans de marxar, però, us demano, com sempre, aquest minutet per, bé, per fer palpable, demostrar, dir els noms de les persones que fan possible aquest programa. En primer lloc, el nostre tècnic a les vies de so, el Mario Ramírez. Mario, moltíssimes gràcies. A la producció, doncs, la nostra musa, la nostra dona, la Inés Granados. Quin cabell que em porta aquest... millor no parlar-ne, perquè si no, no cabria mai. A la direcció, el Toni Guerrero, i avui us ha parlat, doncs, el vostre amic, el Lluís Torreyes.
La setmana vinent, més, ja ho sabeu, a partir de les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Passeu un molt bon cap de setmana i ens veiem divendres vinent.
Estem amb tu, Toni Guerrero.